Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts que passen de les 5, déu-n'hi-do, eh? Aquí, escoltant les notícies, clar, ve el Pau Gascó i què? Doncs arriba la festa.
Bueno, però, a veure, hem de celebrar, ahir va ser... El dissabte vam entrar a la tardor, ahir va ser la Mercè.
Sí.
Jo no sé si coneixes algú que es digui Mercè.
I ara, mira, ara em
no
surt...
Ningú cap. No ve ningú
la
cap.
Mondelo, la Mercè Mondelo.
Bueno, que t'he portat una coseta, t'he portat uns bunyols de carbassa.
Oh, uau! Escolta, puc un o no?
Sí.
Després em diuen que em passo el programa menjant.
Has de menjar i dir Pamplona al mateix temps.
Ho intentaré. Tenim a la Vanessa Carrasquilla també avui aquí, companya de xarxes. Puc o no, Vanessa?
Sí.
Per què em diu la Vanessa? És que us passeu el dia menjant.
No és veritat, perquè sempre vinc i em dieu és que no he dinat, és que no he dinat. Doncs
no,
jo dic, em feu patir,
avui,
em feu patir.
Quan surtis, vés a la peixera... I, bueno, ara, de fet, ho pots veure des d'aquí. Mira, la Paula t'ho ensenya. Això és el meu dinar, Pau.
Oh.
I coita, com...
Això el CSI treuen una sèrie, un capítol,
eh? Vale, he mig dinat. Puc un, no? Sí,
sí,
eh?
Veus? Tant,
va.
Tant.
Per tant, bunyols de carbassa, eh?
Sí.
Oh! És que, per favor...
Això és molt radiofònic, no?
Que és molt. Menjar, o sigui, fer ràdio i menjar és superradiofònic.
Total.
Això està boníssim, però això dius que és un fet excepcional, no? O sigui, només avui
sí,
per ser...
Sí, perquè...
Perquè ostres, va ser la Mare de Déu de la Mercè.
Bueno, sí, i celebrem la festa de la ciutat veïna, perquè nosaltres estem a Sants, no oblideu.
Això que he vivit, eh?
Sí, no, a més perquè avui parlarem de la carbassa.
Avui parlarem de la carbassa, perquè a part és el primer dia d'aquesta secció en què ja no és estiu, que això és l'altre.
Efectivament, encara que climatològicament no ho sembli, estem a la tardor.
Totalment. Escolta, i ens faràs alguna recepta, no?
Sí, perquè... vàries. Avui vinc, porto bunyols, porto vàries receptes, avui estic esplèndid.
Avui estàs molt feliç, trobo,
sí,
també, eh?
Sí, bastant. M'agrada molt la tardor, m'agrada molt.
Tu ets de tardor.
Jo crec que tots els cuiners ho som.
Puc menjar una altra.
I tant. Jo faig fotent les xurrades i tu menja.
És que no he dinat, mira el que he dinat.
A veure, als cuiners ens agrada la tardor, primer de tot, perquè afluixa la calor. Nosaltres ho passem molt malament a les cuines.
És que vosaltres sueu, clar.
La gent ens queixa, oi, quina calor.
I els cuiners,
què? Ens rostim allà dintre, com Sant Llorenç, una mica. Aleshores, primera, que afluixa la calor. Segona, que portem 3 mesos amb mongetes tendres, tomàquets, carbassons... Que està molt bé, però que ja estem avorrits. Toca canviar. I també és veritat que comença a fer-se fosc més d'hora. No sé si canviarem l'hora, sí que es canvia l'hora, però bueno.
Més endavant, no?
Sí, però ja a les tardes invita més a quedar-se a casa, i això fa que ens vingui més de gust passar més estona a la cuina. També ens ve més de gust menjar xup-xups, que jo si et fico uns cigrons amb cansalada enmig de l'agost, potser no et fa tant
de gust. No, la veritat és que no.
I el que més ens agrada és el canvi de productes. Entrem als bolets, entrem a la castanya, entrem al boniat, entrem a la caça, entrem a la carbassa, entrem a tot el menjar amb tons ocres, marrons...
Sí, i potser li dones també un canvi d'aires a la cuina, no? Que això també...
Total, però és que jo crec que els cuiners catalans ens dones rovellons, ceps...
I sou feliços.
I un parell de perdius, i estem encantats.
Ui, les perdius. Mira, jo no cuino, però tinc persones al meu voltant que cuinen molt bé. Portaré unes perdius a la vinagreta.
Oh.
T'agraden o no a tu les perdius?
Sí.
Doncs te les deixaré...
Mira, Mercè, jo sempre dic una frase, dic, a mi m'agrada tot si està ben fet.
Ah, aquesta és bona. Aquesta és bona, doncs segur, perquè estarà fet amb molt de carinyo. Per tant, aquests ingredients que dius que tu ja esperes, canvis d'aire a la cuina, que serien aquestes carbasses, què més? Què més ens has parlat?
Els boniats, les castanyes...
Que ara ve tot sants.
Els bolets i la caça.
I la caça, que seria com el plat...
Però una cosa que no he posat al guió, però que sí que he pensat després de fer-lo... nosaltres som molt ànsies, no? I la gent i el mercat s'aprofita d'això, no? Nosaltres, ara, si volem bolets, estan caríssims.
Sí, és veritat.
Però si ara vols pebrots vermells, estan baratíssims. Per tant, ara és un moment d'aprofitar els productes d'estiu, que ja la gent no els volem tant, els melons. Després d'aquest estiu, que hem passat uns melons caríssims, sí, que no valien massa,
sí,
ara els melons estan boníssims i superbarats.
Aprofitem. Ara
aprofitem. Aquestes setmanes aprofitem per menjar les últimes tongades de productes d'estiu, menys la mongeta tendra, que està prohibitiva. No ha baixat massa durant l'estiu, però és que ara ja està caríssim.
Caríssim. I és per la sequera, no? Entenc? O per què està
no
tan...
No sé, no t'ho podria dir. No t'ho podria dir perquè realment no sé d'on venen i la mongeta tendra no ha arribat a baixar uns preus normals i ara ja torna a estar per sobre dels 9 euros, 10 euros al quilo. Em sembla que ahir la meva mare em va comentar que la mongeta morada la va comprar un quart de quilo, 14 euros al quilo. Una borrada.
Molt cara.
Molt. Molt, molt.
Deixa'm dir-te, Pau, bueno, nosaltres convidem els oients, perdoneu, que jo que fan la digestió, també. La Vanessa diu no para de menjar. Els nostres oients sabeu que esteu oberts a fer-li qualsevol pregunta amb Pau Gascó.
De cuina.
663-99-30-62. De què?
De cuina.
663-99-30-62. La Maria ens parla que són boníssimes les carbasses, però que li fa una mica de mandra. Per què? Costa de pelar.
Sí.
I et demana algun truc per pelar la carbassa.
No en tenim masses, de trucs. A veure, bàsicament és una, no pelar-les. Sempre busquem la solució més senzilla, encara que sembli estúpida. Què vol dir això? Doncs que les podem coure al forn. De fet, per fer aquests bunyols, he cuit la carbassa al forn. Tallada, a grills, però sense pelar. I un cop cuita, he tret la polpa, he tret la carn. I això és una solució que és molt... Si hem d'acomiadar amb nens, no cal que els nens s'arrisquin amb els ganivets, no? La rostim i quan està templada, amb una cullera, tota la carn surt molt fàcilment. I així no cal pelar-la.
I així no cal pelar-la.
També la podem bullir amb pell i després treure-li la carn. I si l'hem de pelar, bueno, també podem comprar-la pelada, eh? Alguns supermercats la venen envasada, pelada i tallada. Però si l'hem de pelar nosaltres, sempre buscarem dues coses. Que el ganivet estigui ben esmolat. No hi ha res més perillós que un ganivet mal esmolat. I la gent dirà, és al revés. No, no. Com més malament talla un ganivet, més força fas i més mal et pots fer. I l'altra cosa és que sempre buscarem una base plana. Un dels problemes que té la carbassa és que és rodona. I què passa? Que si posem el ganivet, ens pot moure. Per tant, sempre buscarem una base plana i un ganivet més esmolat.
Que se n'enteré tot quisqui, som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim ben emprenyats perquè uns part dels que governen diu que ara han firmat un pla i mos volen fotre l'aigua i mos volen fotre l'aigua lo del Marjal. Me toquina.
Ai, qui consell. Pepet i Maria. Va, a la fruiteria jo hi veig moltes carbasses de colors. Ara també és veritat, que és d'aquella època, formes bastant diferents. Taronges, blanques, en forma de pera, petites, gegants. Quina és la varietat bona, Pau?
No n'hi ha cap de bona. Totes tenen la seva... Espera, que m'he perdut. Ah, aquí, vale. Totes tenen el seu, o sigui, totes són bones per alguna cosa. La més curiosa, la que més ens recorda, és aquella que es fa servir per fer cantimplores i utensilis de cuina, que és la genària. Es fa servir només quan és verda, a l'estiu, com si fos un carbassó, o si no ja es deixen assecar i aleshores es queden buides per dintre i es poden aprofitar per fer utensilis. Després tenim la de violí, la més comú, la més fàcil de trobar, que té una forma així com de violí o de cacauet, que també se'n diu. En anglès en diuen butternut.
Butternut.
Que recorda una mica el gust de nou que tenen les anous, les carbasses. Després tenim la que hem fet el carbassó. Menja, dona, que t'estic veient
no,
aquí.
No, espera't.
Després tenim les que hem fet els bunyols.
Jo m'espero la pausa.
La de rabaquet. La
és
de
que
rabaquet.
Estan molt bones, Pau. Això no pots cuinar també. És que ara, clar, ara ens has deixat aquí excepcionalment. Què vol dir que ens portaràs bona teca?
No, perquè no... Home, és que vaig molt de cul i ara sobre fer el guió, portar menjar... Però és això, m'esteu explotant laboralment.
Bueno, va, torneu a les carbasses. Varietat bona, dius que totes.
Tenim la legionària, la violí, la rabaquet, que és la que hem fet servir, que seria la que, més o menys, si us dic Ruperta, tots els que tenim una edat...
Tots els que estan en aquesta part de l'estudi.
Sí, la Paula no.
Diria que la Paula... Tu què et ve per aquesta paraula, Paula? Mans al cap.
El que recorda tothom que té una certa edat que val la pena és la Ruperta. I després tenim la valenciana, que és la que té la pell més dura, que aquesta s'escaliva directament, que és amb la que es fa tradicionalment els bunyols i que, curiosament, els forns tradicionals, els forns de pa tradicionals de València, tu quan entres a comprar pa, jo ho veia de petit, no sabia què era, i és que es venen trossos de carbassa ja escalivada, rostida al forn.
És veritat.
Llavors, ja tu compres el tros de carbassa, sí. A casa us explico com es fan els bunyols, perquè són supersenzills, a i a més una recepta vegana, que és agafar la polpa de la carbassa rostida, la barreges, diuen que la meitat, però jo ficaria una mica menys de farina, i una mica de llevat de forner. Res, 5 grams. Això ho deixes fermentar, i ja està. Això és la massa de bunyols.
I ja està.
Ja està. Fàcil. Carbassa, farina i una mica de llevat. Una mica. No hi ha proporcions. Perquè les carbasses, depèn de la quantitat d'aigua que tinguin, acceptaran més o menys farina, etc, etc, etc. I a més, aneu provant. Llavors posem oli d'oliva en una paella i formem. Per això la pista de Twitter que hem posat, la X, que hem posat era un bol d'aigua i un palillo xinès. És perquè es fa servir l'aigua per mullar-te les mans perquè no se t'enganxi la massa. Fas una bola, la pessigues amb dos dits i la deixes caure dintre de l'oli calent i llavors es queda la forma de rosco, de dònut, no? Amb el palillo xinès el que fem és el girem.
Val. L'utilitzem per girar. No sabíem l'ús, diguéssim, d'aquest...
Érem tota la mala fe del món. Després les traiem i un cop fora li tirem una mica de sucre per damunt i ja està. I això és el bunyol del bunyol de carbassa.
De carbassa.
Exacte. Ja tenim les quatre. Bueno, després hi ha una altra que sempre ens en oblidem, que és la de cabell d'àngel. La carbassa de cabell d'àngel no té els mateixos usos que els altres, té una pinta més com una síndria, és més esfèrica, els colors són verds. I llavors, si voleu fer... És molt difícil trobar-la. De fet, l'any passat un cuiner amic meu em va demanar on encara hi podia trobar... l'Arnau del directe de la Boqueria, em va demanar on podia trobar la carbassa de cabell d'àngel i es va costar, ens vam posar els dos a
no és fàcil.
Gens fàcil. Si no la demanes que te la conreïn especialment, és bastant difícil de trobar.
És que no l'havia escoltat mai, jo, aquest tipus de carbassa, eh?
El cabell d'àngel. Aleshores, el que es fa és... s'obre la carbassa per la meitat, es posa al forn, o es... Jo no l'he bullit mai, sempre l'he fet al forn, i llavors, quan ja s'ha desfet una mica, amb una cullera traiem la polpa de dintre, que són com filaments... i retirem les llavors i aleshores allà fem per dos parts de carbassa una part de sucre. O sigui, si tenim 2 quilos de polpa de carbassa, 1 quilo de sucre, pell de llimona. I això fem una marmelada. Ho coem, confitem, confitura. I això és el cabell d'àngel, que és una base de la pastisseria que es pot barrejar amb massa pa.
I això també ho fas, tu?
No, bueno, sí, a vegades sí. El que passa que nosaltres fem coses més rares. Nosaltres barregem aquesta polpa de carbassa amb suquet de caldereta... I aleshores fem una fideuà de fideus de cabell d'àngel. Això són coses del meu jefe, del Jo, que està una mica grillat.
Que tornes dilluns, eh?
Torno dilluns, si em deixes ser. Però no. Bueno, el cabell d'àngel, que sortia Pepet i Marieta, Quico el Cel i el Mut de Ferreries. Sí. Per què? Perquè vull explicar-vos com es fa el pastisset de Tortosa. Jo no sabia que es deien pastisset de Tortosa, jo sabia que es deia pastisset, perquè jo sempre he sentit pastisset. Perquè nosaltres venim d'allà baix, i aleshores... Però, bueno, total, em va agradar molt, perquè vaig trobar la recepta. Tenim el cabell d'àngel fet, eh? Que
fet,
hem dit
ja
2 quilos de polpa de carbassa de cabell d'àngel, si no el compreu fet, amb 1 quilo de sucre. Per fer el pastisset, la massa, que és com aquesta empanadilla que fem de massa, m'ha agradat molt perquè hem trobat la recepta, i és una lliura i mitja d'oli, 9 unces d'anís i mistela a parts iguals, que és molt semblant a la barreja de Berga, però en comptes de moscatell, mistela. I 3 lliures de farina. Jo si et dic això, saps què t'estic dient?
Què m'estàs dient?
Quines quantitats t'estic dient?
Mira, la Vanessa ja ho sap.
Sí?
Què?
No, estem dient quantitats, però clar, i una lliura i mitja, la lliura quan és? Molt bé.
És que no ho ha fet la Vanessa, eh?
400 grams. Per tant, una lliura i mitja d'oli són 600 grams d'oli. 9 unces, va, Vanessa.
Vinga.
Una unça és...
Vanessa, jo crec que el proper dia et farem seure aquí, perquè Vanessa Carrasquilla està... Clar, la gent no és conscient, però tenim la nostra companya de xarxes, que avui també tenim a l'Eva Cervera, aquí en fabricació pròpia. Heu de seure directament. És que, clar, aquí esteu fent peus d'aquí la circulació i l'hem de fer parlar més a la Vanessa.
Bueno, total, que la unça. La unça és una 1/16 part de la lliura. Per tant, són 28,35 grams.
Val.
Aleshores tenim... 600 grams d'oli, 270 grams d'anís i mistela a parts iguals i 1,4 quilos de farina. Això ho barregem, ho treballem i és la massa amb la que farem els pastissets. Ho farcim amb cabell d'àngel, ho tanquem i ho coem al forn. I després ho espolsem amb sucre.
Doncs dit això, ara en Pau, com sempre, ens recomana un bon llibre de cuina.
L'acaben de publicar fa molt poc.
Sí?
Em sembla que està calent sortit del forn. El 1520 el van publicar.
Perfecte.
És el primer llibre.
Deu cremar, aquest llibre.
És lo más. Ara és que està de moda el vintage. El primer llibre de cuina imprès en català és el llibre del Coc, del mestre Robert.
I per què l'hem de llegir?
No l'hem de llegir, jo només us porto una part. El que és molt important, aquest llibre. El primer llibre de cuina en català va ser el llibre del Sensoví, escrit el 1324, però era manuscrit. Aquest va ser el primer llibre imprès. El nom real, el nom complet, se'l coneix pel llibre del Coc, però us diré el llibre complet, eh? Apunteu la nota bibliogràfica, és llibre de doctrina per a ben servir, de tallar i de l'art del Coc. So és, de qualquer manera, potatges i salses compost per lo diligent mestre Robert, Coc del Serenissimo, senyor Don Ferrando, le rei de Nàpols.
Fantàstic, tu.
Casinà, el títol.
Res, aquest és el títol, eh?
Val, doncs es veu, es tracta de Ferran I de Nàpols, fill dels fots del magnànim, que clar, aquesta gent fotia guerres per tot arreu,
sí.
I entremig també menjaven. I aquest senyor tenia un cuiner, que era el mestre Robert. Es diu que era el de Nola, mestre Robert de Nola. El 1494 va morir Ferran I i aquest senyor es va quedar sense feina. Com que el llibre, si fem números, es va publicar el 1520, aquest senyor va estar 26 anys escrivint el llibre, eh? Ojo.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, és l'època del Renaixement i el més important és que aquest llibre va ser, perquè el porto també, perquè va influenciar tota la cuina europea. La cuina catalana va ser molt important a Itàlia. Veníem de la cuina medieval, en què es feia servir molt, s'acabaven els plats amb sucre, canyella per damunt, i la cuina catalana va saber per conservar les costums romanes ajuntant-hi també el que eren els ingredients portats pels àrabs, pels moriscos. Per tant, la cuina catalana sempre s'ha caracteritzat per mestissatge. Val? I aquest mestissatge amb les arrels de la cuina romana van arribar al sud d'Itàlia, amb el regne de Nàpols, i els Medici, que eren una família d'influencers... Els Medici eren una família d'influencers que serien ara de la part nord d'Itàlia, es van fixar en aquest tipus de cuina, i va ser quan van començar a portar-ho cap a França.
Escolta, doncs ens apuntem, com sempre, aquestes bones recomanacions de llibres referents al món de la cuina d'en Pau Gascó, però ara, per ja acabar i rematem la secció d'avui, ens portes una recepta molt de tardor.
Sí,
amb la protagonista d'avui.
Per variar una mica, la carbassa.
Què hem de fer? Una bona crema de carbassa?
Sí, amb aquesta banda sonora genial, els Smashing Carabasses.
A veure.
Smashing Pumpkins.
Per on comencem? Va, que jo m'hi poso.
M'agradaria fer una cita del cuiner del Coc, del llibre del Coc, que justifica una mica el no ficar quantitats en aquestes coses, en la carbassa. Sàpies una cosa, que en aquestes viandes hom no pot tenir mesura sinó segons el teu parer, perquè les carabasses ja de sa natura són totes aigua i mai hi pot dir el que és necessari. O sigui, que a ull, perquè jo no t'ho puc explicar. Com posem moltes vegades a les fitxes tècniques, el que agafis. Quantitat suficiente. Aleshores, fem la crema de carbassa. Agafem dues cebes, una carbassa de cacauet o de violí, com vulgueu dir-li, oli i sal. Aleshores, l'acabarem amb crema de llet, però si no la voleu fer amb làctics, la podem acabar amb llet, amb brou vegetal. Sofregim la ceba amb juliana o amb bastonets, amb oli d'oliva. Afegim la carbassa violí tallada a làmines, aquesta sí que l'haurem d'haver tallat. Tapem i deixem que la carbassa comenci a suar. Aquí farem una cosa que és important, que és que no hi afegirem aigua. Courem la carbassa amb la seva pròpia aigua, perdó. Que jo també he menjat bunyols. L'important aquí és que tapem i deixem que mentre es cou va suant la carbassa. Què passa? Que molta gent fa la crema de carbassa afegint-hi aigua, però també hi hem de posar patata per donar-hi textura.
Clar.
Aleshores, aquí el que volem és aconseguir un puré sense aigua extra per no tindre que espessar-la després. Ceba, sofregim. Carbassa tallada a làmines. Tapem, deixem suar. I aleshores, un cop estigui ben tendre, que s'hagi evaporat aquella aigua i que estigui que amb l'espàtula ja ho toques i allò s'aixafa, aleshores ho passarem per la batedora manual, o coneguda, o també coneguda com Turbix. Val? Això ja ho tindrem. Què passa? Que és un puré una mica espès. Doncs ara és el moment de donar-li textura. En comptes de buscar un puré líquid i afegir-li espessant, el que farem és un puré espès i ho farem cremós. Ho podem fer cremós afegint-hi crema de llet o afegint-hi brou vegetal, depèn de nosaltres. I ja està.
I ja està.
Senzill com això.
Que fàcil. Vanessa, és fàcil.
Podem acabar-ho amb una mica de formatge blau, podem acabar-ho amb llagostins de Sant Carles, podem acabar amb una mantega de sàlvia, o podem acabar amb moltes coses, per donar-li una mica de xitxa, perquè s'ha de dir que la carbassa és molt elegant i aguanta molts gustos, però és una mica sosa.
Pau Gascó, si tu no ets res soso. Moltes gràcies, de debò. Gràcies per aquest detall, eh?
No,
ens ho acabem de menjar. Ens retrobem dilluns.
Gràcies
per
molts anys.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
És que estem escoltant, clar. A veure, expliquem-ho això bé. Mentre Barcelona estem a punt de tancar aquest vespre les festes de la Mercè, ja hem parlat amb el Llucià Ferrer, ben atents, per cert, oients de Ràdio Estel, a veure si en Llucià Ferrer ens fa aquesta clucada d'ullet i intenta colar alguna paraula relacionada amb Ràdio Estel, com podria ser Estel, en aquest piro musical que comença a les 10 de la nit. Però mentrestant a Tarragona, clar, Tarragona, va posar el punt i final la seva festa major, en aquestes festes de Santa Tecla, on segur que va sonar en algun moment aquest pas doble, l'Amparito Roca. Clar, estem parlant d'un himne per tots els tarragonins, igual que molts montblanquins a la Conca de Barberà, que també és el ball per ser estrella dels seus gegants durant la festa major. Aquesta hora parlem amb el Jordi Massip, director de la banda d'Unió Musical de Tarragona. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos del Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel. Jordi, a veure, m'agradaria preguntar-te quantes vegades la podeu arribar a tocar durant la festa major, aquesta Amparito Roca?
Bueno, jo crec que és difícil tindre un número exacte perquè la toquem molt, i la toquem molt nosaltres, la toca molt tothom, no? Que és que surt al seguici, però és que més hi ha els concerts previs, tots els actes, fins i tot les orquestres de ball que venen, toquen Amparito Roca, vull dir que cada dia ens sona moltes vegades aquest pas doble.
Ah, des de quan, Jordi, l'Amparito Roca s'ha convertit en un himne per les festes de Santa Tecla?
Bé, jo crec que potser l'eufòria, potser els últims anys, no? Potser 10 anys o 15 anys, però això ve dels anys 80, més o menys, que, bueno, doncs la banda, en aquell moment, la banda Ciutat de Tarragona, que és l'anterior a la banda Unió Musical de Tarragona, l'interpretava, doncs, pels diferents cercaviles, per les festes de Santa Tecla, no? I, clar, en aquell moment potser el seguici no era tan lluït o no hi havia tanta gent com ara, i davant de la banda Ciutat de Tarragona hi anaven les colles castelleres, en aquell moment la recent creada, la Jove Xiquet de Tarragona, i bé, els devia fer gràcia aquest pas doble, que van començar a demanar-lo a la banda Ciutat de Tarragona, i una mica la juguesca, doncs, que nosaltres no el tocarem, doncs vosaltres no passareu si no el toqueu.
Ep, clar.
Tot així, doncs, va començar, doncs, a popularitzar fins al dia d'avui, que ja s'ha fet, doncs, això, com dius tu, un himne, no?
I què suposa per tu tocar-la, Jordi? Perquè...
La veritat és que és un pas doble que està molt ben fet, és un pas doble molt bonic, que jo també animo a la gent a que l'escolti en versió concert, no? Perquè, clar, ja s'ha arribat a tocar d'una forma, doncs, de molt de carrer, no? Perquè la gent el canti, perquè la gent el balli, no? Però és un pas doble que segueix l'estructura típica de qualsevol pas doble de carrer o fins i tot de concert. I la veritat és que està molt ben fet. Però, bueno, ha sigut l'Emperito Rocco com hagués pogut estar, pues, un altre pas doble que mira, que haguessin tocat en aquell moment i la gent li hagués agradat o s'hagués enganxat aquesta melodia i ja està, no? Vull dir que està l'Emperito Rocco, però bueno, n'hi ha molts, no?, de pas dobles i la veritat és que és un pas doble molt bonic. Nosaltres, clar, només començar a veure la reacció de la gent, pues, clar, això t'anima molt, no?, perquè, bueno, la gent l'espera molt i ja se'l sap i ja és només...
I ja l'espera, no? L'està esperant, sí, ja, aquest Emperito Rocco.
Perquè... Nosaltres ja tenim punts molt estratègics en el seguici o durant el dia de la professó i així.
Sí.
Sabem que l'hem de tocar segur perquè, si no, ens tiren els lleons, vull dir.
Ep, clar, i us la tornen a demanar, sí, i a demanar i a repetir i a repetir,
sí,
no?
Sí, continuament.
Continuament. No, i el que fa més gràcia de tot i també, doncs, és bonic, Jordi, és això, que les noves generacions també es tinguin com enganxades a aquest Emperito Rocco.
Sí, està molt bé. La veritat és que, ja veus, els més petits també ja se la saben, no? I fins i tot veus samarretes, no?, que porta el lololó típic de l'Emperito Rocco. Vull dir que nosaltres també, com a banda, també fa 2 anys, bueno, vam fer un concert que li vam dir Emperito Rocco, perquè una mica d'homenatge amb aquest pas doble, vam tocar música de rock, i l'any passat, doncs, vam fer un altre que es deia Emperito.cat, que fins i tot vam portar l'Emperito Rocco, evidentment que aquesta senyora, pues, ja no està, no? Però vam fer una mica d'homenatge perquè la gent sapigués la història, no? Perquè moltes vegades Emperito Rocco, Emperito Rocco, però... Bueno,
però qui era, no, Emperito Rocco?
Bueno, hi ha com dues versions de la història, no? I jo explicaré potser la que sembla que sigui més, bueno, més verídica, no? Emperito Rocco era una nena...
Sí.
Que vivia a Carlet, de València. En aquell poble hi havia el Jaume Teixidor, que Jaume Teixidor és el compositor d'aquest pas doble, i era el director de la banda i també, doncs, el professor de l'escola de música, i tenia aquesta alumna, que era l'Emperito Rocco, alumna de piano, que era molt amiga de la seva filla, del Jaume Teixidor. Eren molt amigues i doncs el Jaume Teixidor també era amic del seu pare, bueno, hi havia com una relació, doncs, d'amistat, i diuen, doncs, que li van dedicar aquest pas doble a l'Emperito Rocco, que era la seva alumna, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs va néixer aquest pas doble, no?
I sabies, mira, Jordi, que avui també ens hem assabentat que és la cançó estrella dels Gegants de Montblanc, un dels gegants més estimats, i per cert, centenaris de Catalunya, aquest Emperito Rocco, eh?
Sí, de fet, es toca a diferents llocs, eh? Vull dir que no només és Tarragona, però hi ha altres llocs que també és molt conegut el pas doble, a València també. Potser no es toca tant com aquí, però també és un pas doble que coneix tothom, eh? Vull dir que qualsevol músic aquí a les Terres de l'Ebre, que també hi ha tantes bandes, totes les bandes el toquen.
Queden anys, per tant, d'escoltar Emperito Rocco per les festes de Santa Tecla, eh?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí?
Sempre animem, doncs, que, bueno, que també hem d'escoltar altre tipus de música, o sigui, altres pas dobles durant el seguici, perquè si no seria també molt avorrit sempre tocar el mateix, ja pels músics i també per la gent que escolta, no? Vull dir que és important també que la gent s'acostumi a escoltar altres músiques, no?
Jordi Massí, moltes gràcies, de debò.
Vosaltres.
Suposo que han estat bones festes, aquestes festes de Santa Tecla.
Sí, la veritat és que ha anat molt bé, molta gent, millor que el caure així en cap de setmana, ha fet que molta gent de fora de Tarragona també vingués a gaudir de les festes, i hi ha hagut molta participació, i això, doncs, també t'anima molt, no?, perquè veus els carrers molt plens i la gent amb moltes ganes de passar-s'ho bé, de festa, no?, i abans de començar potser ja la tardor, hivern, que tots ens tanquem més a casa, doncs aprofitar aquests últims dies de calor.
De calor, eh? Molt bé.
I la veritat és que estan molt bé.
Jordi Massip i Massip, que saps, Jordi, que ens ha cridat l'atenció perquè tenim un company aquí que de fet s'incorpora ja, que és en Pau Massip. Pau Massip, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat.
Igualment.
De Massip a doblement Massip. Clar, la connexió... Tu tens família a Arenys, Jordi, o no?
No, Arenys no. Nosaltres venim del Priorat, d'un poble que és la Bisbal de Falset, que allí aquest cognom és molt, molt usual, i de fet, bueno, al dir-me Massip-Massip, doncs pots ja posar que tota la família són bastant Massip-Massip, no? Els avis també són Massip-Massip, vull dir, i no són família, el que passa que és un cognom molt, molt usual en aquesta zona del Priorat, i bueno, i això.
Molt bé. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per haver entrat, de debò. Jordi Massip, director de la banda Unió Musical de Tarragona. Que vagi molt bé.
Sí, bueno. Gràcies. Adéu.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Mitja hora de programa, que ja sabeu que els dilluns dediquem a parlar d'esport. Avui ens acompanya excepcionalment el company Pau Massip, que queda veu encara, eh?
Sí, però sort que s'acaba a les 6 el programa. Si no, ja no sé si podria tornar a entrar.
Ja diries bona vesprada. Avui en Pau també ens ajuda en aquesta taula esportiva que hem dedicat avui, sens dubte, a un clar protagonista, el Girona. De fet, avui per mèrits propis, com dèiem, volem dedicar aquesta taula esportiva a l'equip català del moment. I és que el Girona, que en una jornada més i ja en van 5, atenció, segueix amb el seu idili, amb la victòria. Aquesta vegada va ser a Montilivi contra el Mallorca, una victòria per 5-3 que col·loca els homes de Mitchell al capdavant de la classificació de primera. Això sí, ja ho hem dit abans, compartint el lideratge amb el Barça, que recordem va remuntar un 0-2 en contra del Celta en un partit que va acabar amb un 3-2 a favor dels blaugrana. Avui, però, no volem parlar del Barça, volem parlar del Girona, i és per això que hem convidat, a banda d'en Pau Massip, d'una banda, a un dels seguidors més fervents del Girona, president de l'Arbúcies Club de Futbol, com és l'actor Fel Feixedes. President de Feixedes, com està?
Molt bé.
Content, no?
A vosaltres. Molt bé, una eufòria tremenda per tota l'afició de Girona, la ciutat, la província, i és xulo perquè jo que vaig de bolos i estava l'altre dia actuant a Berga, doncs ve la gent, bueno, aquest Girona va, no sé què, i veus que vas a Manresa, vas a Tarragona, fins i tot a Lleida, i a tot arreu et parlen del Girona, i gent que diu, soc soci, soc... I la veritat és que s'està fent la taca molt grossa i estem molt feliços.
Mm-hmm. Aquesta taca grossa que s'està fent, que suposo que també, i deu estar molt a favor el periodista de l'esportiu, l'Oriol Rubiró, que ja ens escolta. Oriol, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, bueno, com deia el Fel, una mica amb eufòria i il·lusió, no?, perquè el que està fent el Girona aquest inici de temporada és espectacular.
És espectacular, i si us sembla, anem a pensar. Tu, Pau Massip, tu ets d'Arenys?
Sí.
Tu ets, podem dir-ho, ets culer?
Sí, sí, sí.
No? Però sí, sí. Ara també aquesta taca que feia referència al president Feixedes, no?, que deia...
Sí, el Girona suposo que té aquesta cosa que agrada i esportivament, vull dir que no és només una qüestió cultural, una qüestió d'un equip petit que fa aquestes coses, sinó que també és que juga bé i atrau i és, tu passes bé gaudint dels seus partits, vull dir que al final ens està enganxant esportivament ja.
Si us sembla, anem a pams. Fel, ja heu paït això de ser co-líders de primera?
És molt gros, Jo em sembla que... Cores d'ara ho estem visquent un punt de dir, ah, sí, anem líders, no? Però si això ens ho haguessin dit fa uns anys. Ja no dic aquella gent que seguia en el Girona quan estava a tercera divisió, eh? Ja no dic, jo no soc d'aquells, que hi ha gent que evidentment seguia el Girona quan al camp hi havia 500 persones. Però tan sols, em ve, sempre que parlo del Girona, em ve molt a la memòria el dia del partit del Lugo, aquell dia fatídic que vam acabar tots plorant perquè ens veiem ja a primera divisió. Si aquell dia ens haguessin dit, no patiu, tranquils, que d'aquí uns anys sereu co-líders amb el Barça a primera divisió, el tio que diu això li fotem un cop de puny perquè no ens prenguis el pèl. I això, en canvi, avui ens hem despertat, que amb la derrota ahir del Madrid, ahir me vaig anar a dormir, i miraves la classificació i deies que som co-líders amb el Barça, que això és molt bèstia. Tinc la sensació que d'aquí un temps ho recordarem d'una manera excepcional.
Clar, Oriol.
Sí, és per recordar-ho i per bueno, amb Mitchell ja fa dies que hi ha la broma de fer la captura de pantalla, perquè són coses d'aquestes que no saps quan duraran, per tant més val gaudir del moment. Però és espectacular el fet d'estar allà i de com ja estàs. Abans ho deia el Pau, és la manera en què juga l'equip, és un espectacle, és un goig, tothom s'enganxa a veure'ls. I és que fa només dos anys, amb Mitchell a la banqueta encara, estaves en zona de descens a segona divisió, i ara estàs líder de primera. Vull dir que els temps també han canviat molt ràpid.
Què, Pau?
Sí,
tu has paït ja, sí, aquest col·lideratge?
No, però que això, a més, no s'ha de paït, s'ha de gaudir, s'ha d'estar en aquest núvol fins al dissabte a la tarda i a veure si ho podem mantenir encara.
Ui, ja estem lo de dissabte a la tarda, eh?
Ja, a més, hi ha partit entre setmana, però és que el dissabte és molt gros, eh?
Ara passarem a parlar del dissabte, però anem a pams, com dèiem, inici de temporada somiat pel Girona, sens dubte, i encara que tot just s'hagin jugat 6 jornades de Lliga, resulta molt tentador somiar amb fins a on pot arribar aquest equip. Abans de demanar-vos la vostra opinió, Oriol Fel, escoltem, si us sembla, les declaracions de l'entrenador del Girona, el Mitchell, en la roda de premsa posterior a la victòria del Girona de dissabte.
La exigència està molt bé, però l'equip ha d'anar de mica en mica i pas a pas i hem de pensar que l'objectiu està molt clar per tothom i que en la jornada 6 no pot passar de pensar en continuar en primera divisió a ser un equip que esté pensant en Europa. En el meu cap és impossible canviar d'un objectiu a l'altre.
D'acord, un moment. A veure, abans de res, Mitchell acabarà la temporada parlant català amb accent de Girona. Fel, tu com ho veus?
Home, seríem dels altres reptes xulos, també. Jo no ho sé si acabarà parlant amb accent de Girona, però sí que estem enamorats de Mitchell ja des del primer dia quan va dir que ell faria l'esforç d'aprendre català, i ho està fent, i a més cada dia millor, és evident. Girona té aquesta cosa que a més l'accent és més tancat, aquestes coses de jugut, d'acabar amb la T. No crec que arribi aquí. Si arriba aquí...
Escolta.
Vull dir, encara que baixem a segona, sortirà a ombros, perquè els catalans amb poqueta cosa estem molt contents, i veure com fa l'esforç un tio de Madrid per parlar català, això ens fa molt feliços, també.
No, sens dubte, ara sí. Fins on creieu que pot arribar aquest Girona, no? Que recordem suma 16 dels 18 punts possibles en aquestes 6 jornades de Lliga. Us permeteu somiar en Europa, Oriol?
Sí, jo crec que, és gairebé obligat, després d'aquest inici, el poder somiar, perquè això no t'ho treu ningú i realment te'n vas a mirar equips que han començat així les lligues i veus que sempre els equips que comencen així acaben en la zona alta, acaben jugant a Europa la temporada següent. Per tant, el fet de somiar és obligat. A mi em fa gràcia el discurs de Mitchell, perquè sempre ha sigut un entrenador que s'ha marcat objectius molt alts, segurament més alts dels que el club marcava, i ara, després d'aquest inici, és una mica al revés. És Mitchell el que rebaixa l'eufòria. Entenc que una mica perquè per mantenir la plantilla endollada, que tothom estigui connectat, que no es doni per bo res del que s'ha fet i que s'ha de continuar. Però ja ha fet aquest canvi de discurs, que abans era segurament el més optimista i ara és una miqueta el més prudent.
Prudència, massiv.
Sí, però suposo que al final també ha de tenir aquest discurs ara, com deia, no? Perquè la plantilla no es comenci a refiar i no es comenci a relaxar. També és veritat que per mi un dels canvis d'aquest Girona d'aquestes dues últimes temporades potser és el fet de que ja estem com normalitzant, no? Al final, la temporada passada vam acabar que estàvem a punt d'aconseguir el passi a la Conference League. Al final els punts, les matemàtiques aquestes futbolístiques no van sortir, però ara tornem a estar allà mateix. Vull dir que per mi és una cosa que... A veure, potser jo sóc d'aquests que són massa optimistes, però que tal i com estan les coses ara, coi, pensem que sí. Després hi ha la realitat que ens dugui on ens hagi de dur.
Fel, tu també ets de somiar o no?
Sí, és que el futbol, si no ho fem en el futbol, ja de somiar, la vida ja és prou dura. El futbol, al final, com diuen els savis, no? és la cosa més important de les menys importants. Per tant, jo amb el futbol hi vaig disfrutar. I el pitjor que pot passar amb el futbol són aquelles lligues que vas 7è, 8è, 9è. Ja hi anirem, aquí, si convé. Ara, a somiar de que podem fer-la molt grossa, que no la fem, no passa res. Ara tenim un avantatge, i és que gairebé estem a la meitat, o falta mica més de la meitat per tenir els punts per salvar-nos, que al final aquest és l'objectiu, per poder consolidar l'equip a primera, per tirar endavant la Ciutat Esportiva, per pensar en una ampliació seriosa de l'estadi, però per poder fer tot això hem d'estar a primera, i per tant l'objectiu principal és mantenir-nos. A partir d'aquí, somiar i fer volar coloms, i el futbol ha de servir per això, per contagiar-nos d'alegria, perquè si ens ha de contagiar d'alegria la política o el món econòmic, estarem molt tristos, i almenys el futbol que ens serveixi això per disfrutar i per fer-nos adrir una mica del dia a dia.
Si us sembla, escoltem també ara un altre dels clars protagonistes d'aquest Girona-Mallorca, en Sabio, el jugador revelació, sens dubte, dels homes de Mitchell.
Estou muito feliz, agradecer a Deus pela oportunidade de estar jogando na Liga, de estar jogando no Girona, com um grande treinador, uma grande equipe, e seguimos.
Sabio, que està en un moment de gràcia, podríem dir, traspor aquest ànim de tot l'equip i també cap a l'afició. Fel, ho veus així o no?
A mi em fa aquest home... Al Girona passa una cosa, i és que cada any traiem uns homes, Oriol Romeu, no? I dius, val, Oriol Romeu, ja tenim aquí pivot per temps, se l'emporta al Barça. Jo avui encara ho deia aquest matí amb un amic, dic, tinc la sensació que Savinho al mercat d'hivern marxarà, perquè és que ens el fitxaran. Però no passa res, en trobarem un altre. Hi ha un punt que jo crec molt en Quique Sánchez, que crec molt en els jugadors que el City doncs, més o menys pot controlar i ens porten, i per tant, Savinho és molt important ara, espero tenir-lo tot l'any, però quan marxi final d'any, perquè marxarà, trobarem un altre. Hi ha un grup, hi ha una gent com Quique Cárcel, com Mitchell, com els germans Guardiola que hi ha aquí al darrere, doncs, que estan fent la feina ben feta, i per tant, tot això ens ha de tranquil·litzar.
Oriol, tu com ho veus?
Savinho, és que gairebé és difícil trobar paraules per descriure el que és un jugador que arriba amb 19 anys, que ve de no jugar amb el PSV Eindhoven, i arriba aquí i en qüestió de 6 jornades sembla Vinícius, però Vinícius tot amb un bon fer, perquè no té aquestes males maneres que pot tenir Vinícius, sinó és tot el contrari, ell només pilota, juga, passar-s'ho bé, i crec que és d'aquests jugadors que t'entren per la vista en un moment. Només en un partit ja en tens prou per enamorar-te'n. I, bueno, ara en Fel deia, aviam si el mercat d'hivern, què pot passar? Tinc la confiança que, sent jugador del Grup City, el mercat d'hivern no és un jugador que no l'hauries de perdre. En tot cas, a final de temporada, és que fins i tot si continua així, no el descarto que el veiem al Manchester City la temporada següent, però és un jugador que està cridat a ser la gran revelació de la temporada i entre un dels millors jugadors, sense cap mena de dubte.
Clar, recordeu que aquesta setmana, jornada intersemanal que ens deia en Pau Massip abans, els de Mitchell visitaran l'estadi de la Ceràmica al camp del Villarreal, dimecres a les 7, un Villarreal que per ser en aquests moments 12è i que sembla que no acaba d'arrencar. Quin vaticini feu pel partit de dimecres, Fel?
Jo, és que en aquests moments sóc molt optimista, a més amb les baixes que té el Villarreal, jo ja, és que tinc la sensació que aquesta setmana, amb una mica de sort, una mica de veient l'equip com està, que ha de ser una setmana de nou de nou, rematar-ho dissabte a Montilivi contra el Madrid, i encara hi ha el Sant Narcís a dalt de tot. Vull dir que ara sóc incapaç de dir prudència, i això ho farà Mitchell. Els afeccionats han de dir a dalt de tot i esperar que ho guanyarem tot, i ja ens frenaran. Però jo penso que entre setmana i el cap de setmana tindrem 6 de 6.
Uf, Oriol, tu com ho veus?
Em costa ser tan optimista, però tant de bo, si em pogués firmar ja, ho firmaria.
Sí.
Bé, el partit de Villarreal serà complicat, el Madrid també. Està clar que la dinàmica que portes i la dinàmica que porta el Villarreal et convida a pensar que per què no pots guanyar-hi. De fet, l'any passat perds, però perds amb un gol de penal a l'últim minut, i després de que xutin els hi van donar penals fins que ens van marcar el gol, perquè si no com a mínim empataves. Per tant, aquest any bueno, amb un equip segurament que no jugarà, no voldrà tenir tanta possessió com era amb Setién, doncs ara potser tu et faràs amo del partit i amb aquesta dinàmica que portes pots guanyar sense cap mena de dubte. Si les coses et surten bé, pots arribar contra el Madrid per davant seu, això és segur.
I per mi una de les coses que ha canviat aquest Mitchell del Girona dels últims partits i de la final de la temporada passada, per dir-ho així, és la confiança, que a vegades jo crec que el Girona, quan se li posava les coses en contra, li costava refer-se, tardava, i ara, en canvi, és tot el contrari, que no... O sigui, res, totes li ponen, tot li surt, i quan li ve alguna cosa en contra se sobreposa i aconsegueix tirar endavant, i llavors, evidentment, el Villarreal està en una situació molt complicada, buscarà puntuar, intentar refer-se contra el Girona, però és que el Girona ara mateix jo crec que passaria... li ha de passar per sobre sense problemes i tenir-ho tot de cara a dissabte. Jo també estic amb en Fel aquí i jo firmo el 6 de 6 sense pensar-ho.
Carai, tu sí que no, és que s'ha de pensar així també, no? Igual potser és també la mentalitat del Girona, no, Fel?
Sí, al final els jugadors al mig del camp s'empalten del que respira la graderia. Quants cops hem recordat això, és que és un partit que per mi és molt significatiu.
Sí.
Partits com el del Lugo, partits que s'ha jugat al Girona, que l'estadi té por, i al final el jugador s'acaba contagiant de la por, no? Quan a l'estadi 15, 10, 12 mil persones estan envalentonats, amb ganes, amb energia... Jo recordo l'any passat els 4 gols al Girona, estava a l'estadi, i quan vaig veure sortir l'equip i el Madrid va sortir molt enxufat els primers 20 minuts i no van marcar. I quan vam fer el primer, vaig dir, això no se'ns escapa, no pensava mai que Tati en faria 4, però el que respirava allà, i el jugador ho devia notar per forces, que hi havia moltes ganes de guanyar i que confiàvem en la victòria. I, per tant, això ajuda també a les dinàmiques positives de l'equip, i en aquests moments ens va tot a favor i ho hem d'aprofitar.
S'ha d'aprofitar tot, Oriol, és així, no?
Sí, sí, i ara el que dèieu és que jo crec que més que una qüestió de confiança és una qüestió de passar-s'ho bé. A mi em dóna la sensació que els jugadors... tenen ganes de jugar, per ells jugarien cada dia, perquè és que s'ho passen bé amb el
sistema al mig.
I això és el que es contagia també cap a l'afició, i el que fa que quan l'altre dia comences perdent, tu vols anar a atacar perquè vols anar a fer el teu i acabes marcant 4 gols a la primera part. I és un moment, lògicament, aquestes dinàmiques les has d'aprofitar i allargar-les tant com es puguin. I per molt que ara pots patinar un partit, pots patinar-ne dos, crec que la mentalitat de l'equip no canviarà. Crec que és una ha de ser una tendència llarga positiva.
Fel, a més d'aficionat premium del Girona, podríem dir-ho així, ara el teu currículum, ho dèiem a l'inici, futbolístic, i hem d'afegir un nou càrrec, que és el president de l'Arbúcies, equip que, per cert, de la tercera catalana, aquest cap de setmana, segona jornada, empat a 0 contra el Blanes del Municipal, Nova Ciutat Esportiva de Blanes, 6ens a la taula. Si ara et diguéssim, Fel, que l'Arbúcies puja a segona divisió o que el Girona es classifica per la Champions League, què triaries, què escolliries? Dur, és que aquí no estàs veient, Fel, la cara del Pau Massip, que ha fet un... Home, això li preguntes...
És que em sembla molt, molt dur aquesta pregunta.
A veure una cosa. Ja, al final, jo sempre explico. Jo, de petit, a casa meva em van inculcar a ser del Barça, he sigut al Barça, he viatjat per tota Europa seguint els finals del Barça. Apareix el Girona i el converteixo en el meu equip més proper del poble, però de fa uns anys, quan el meu fill recupera l'afició al futbol i comença a jugar a l'escola de futbol d'Arbúcies, me torno a enamorar del camp de futbol d'Arbúcies, on jo hi havia jugat molts anys, I clar, al final és l'equip del poble, és l'equip que ens trobem tot el poble aquí. Jo, per davant de tots, de tots, de tots, hi poso les ruixes, i més ara que sóc el president, que ens hem com posat al cap pujar de categoria, que serà molt difícil. Però em fa molt feliç veure el que estem fent a nivell d'estructura d'un equip de poble, que els nanos cada dia estan més còmodes, estan molt contents de jugar a l'equip del poble, que han pogut anar d'estaix, que els hi hem comprat tota la roba nova, que els hi portem la roba a rentar, que els tractem com si fossin professionals, tot i ser un equip de poble. Per tant, l'objectiu principal meu aquest any, i els propers, espero, és les Rússies. Però, clar, no em facis triar, és com diu, parlo a mare, els dos, els vull tots dos. I és el que et dic, posats a somiar, fem-ho gros.
Va, fem-ho.
Tots dos.
Tots dos.
De tot.
Et comprem la resposta, Fel.
Vale, gràcies.
Ben triada. Escolteu, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer. Si us sembla, us emplacem d'aquí uns mesos a fer com a veure aquesta taula rodona, per comentar de ben segur el bé que li va al Girona, perquè això no té límit. Oriol Rubiró, periodista de l'Esportiu, gràcies, de debò, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
I, sens dubte, també el Fel Fagedes, que ha estat amb nosaltres president de l'Arbúcies Futbol Club i un dels seguidors més fervents del Girona. Fel, gràcies, també. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Abraçada per tots.
Sí, moltes gràcies, Pau, també.
No, un plaer, si és per parlar del Girona, sempre un plaer.
Doncs vinga, gràcies, i visca el Girona. Va, que nosaltres no tenim temps per més. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest dilluns 25 de setembre. Us deixem a Ignasi Miranda i el Sense Distància. We'll be right back.